Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquesta setena temporada seguirem comptant amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, que un cop al mes ens acompanyaran per anar-nos explicant les seves activitats i projectes. I en aquesta retrobada tenim a Ràdio Vilafranca a l'expresident i coordinador de la secció El Parlar Penedesenc, Joan Soler Bordes. Bon dia.
Hola, bon dia. Molt de gust de tornar a aquesta taula on havíem fet bones tertúlies.
Un plaer,
ja fa,
sempre.
Ja fa anys.
I tant,
ja
i tant. Joan, la maquinària de l'IEP ja escalfa motors per al nou curs, però nosaltres avui presentarem una activitat, unes jornades, per l'any vinent, pel 2025.
Sí, sí, pel 2025. Mira, de moment, això que dius escalfa motors, tenim ara ja l'impremta, ja està a punt de sortir la revista El Penedès dels anys 23 i 24, que serà un volum molt extens i complet, per tant, que ja tenim una cosa que d'això, però al mateix temps hi han coses que s'han de convocar amb molt de temps perquè la gent s'hi posi a treballar si és que realment té allò que diu, mira, això es podria mirar, podria fer, podria estudiar. I llavors, sí, de cara a l'octubre i novembre de l'any que ve, convoquem les 31enes jornades d'estudis penedesencs dedicades, altra vegada, perquè ja va ser l'any 2016, altra vegada a la llengua del Penedès.
Recorda'ns, fa una dècada d'aquelles primeres jornades d'estudis dedicades a la llengua penedesenca, vau posar el focus en el vocabulari, la toponímia, el folclore i la literatura, com van anar?
Sí, ah, precisament perquè van anar excel·lentment bé, diguem-ho així, que hem volgut doncs, tornar a fer unes altres jornades perquè creiem que hi ha material per treballar-hi tot plegat. Les de l'any 2016, sembla mentida que ja dèiem que d'aquí dos anys ja en farà 10, per tant, l'any que ve en farà 9. Doncs van ser excel·lents i van haver 5 conferències, 21 comunicacions en 5 o 6 àmbits i bueno, el resultat va ser un llibre que té gairebé 500 pàgines. Entre les conferències, les taules rodones, les comunicacions, etc. Doncs un llibre que n'estem molt, molt contents i orgullosos. Aquelles eren les 26 jornades i ara estaríem a la 31.
Un llibre que es pot consultar, on el podem trobar, per exemple, a les biblioteques del Penedès?
Sí, el podeu trobar a les biblioteques del Penedès i l'Institut d'Estudis també, si sou associats, el trobeu el dimecres al dematí de les 11 a la 1, els dimecres al dematí al carrer dels Ferrers 54, que tenim la, no la secretaria, sinó diem, el magatzem de material. Però em fa l'efecte que serà un pèl difícil trobar-ne exemplars, perquè en vam fer uns quants, en vam haver de fer un tiratge més gran perquè es van acabar tots. Em sembla que en queda algun, però no gaires. I, evidentment, a les biblioteques i potser aviat el penjarem a la xarxa i al web nostre i es podran llegir per pantalla.
Fa 8 anys d'aquelles primeres jornades dedicades a la llengua del Penedès i justament l'estat de la llengua, no només al Penedès, sinó a tot el país, ha canviat molt en 8 anys. S'ha afeblit.
Les coses van molt de pressa. I saps què passa? La llengua, com totes les coses, però les coses, diguem-ne, culturals encara més, necessiten un temps, necessiten un procés. És com els bons vins, no? No es pot collir avui i elaborar demà i veure passant demà, no? I avui en dia el problema és aquest, que les coses van massa de pressa, que tothom tomba per tot arreu I bueno, sí, d'alguna manera la secció de parlar penedesenc el que vol és fer una mena de resum, de síntesi de com està la llengua ara, eh? Perquè el futur ja en parlarem. Tal com va el món i com tomba tot, ja en parlarem. Però si ara no recollim moltes coses, pues després no... Per exemple, tot el tema de vocabulari que tenim penjat a la xarxa, aquestes paraules del vocabulari penedesenc que hem anat recollint.
Mira, entro a la web,
veus?
Hi ha una pestanyeta on trobes lèxic del parlar del penedès.
Ah, exacte.
A la A, sí. A Collivet, a Badia,
sí. Sí, sí.
A Barlobà... Totes aquestes paraules són pròpies del penedès?
Sí. I depèn de... A vegades són molt locals, depèn del lloc i allà on sigui, però en tenim més per posar-hi. Entre altres, les que va recollir el malaurat i gran estudiós, que va ser el Pere Sadurní, de Sant Pere Molanta, Pere Sadurní Vallès, ens va passar una pila de material que tenia ell treballat i recollit de molts anys, perquè va morir molt gran. I, bueno, en tot aquest material creiem i ens faria il·lusió que les jornades aquestes l'any que ve es pogués presentar en forma de llibre. Però això demana una revisió metodològica, perquè aquí hem anat penjant una mica així, demana una revisió metodològica una mica seriosa, que estem mirant si es podria fer de cara a aquest octubre-novembre del 25.
Moltes d'aquestes paraules ja no són d'ús quotidià. Estic seguint, Estic a la C ara. Caperó, capferrada... Sí. Aquesta m'agrada molt, capcinada. Ja no l'escolto.
Una capcinada.
Una capcinada, una becaina.
Una mica de becaina, de vegades ni això, allò...
Que et cau al cap.
Entre programa i programa dius, escolta, deixa'm 2 minuts aquí. I fas una capcinada perquè vas cansada o perquè hi ha son o perquè el que sigui, saps? Sí, no, n'hi ha moltes. Jo n'he incorporat alguna. Per exemple, tu saps el que és una mantellina?
Crec que sí.
Comencem perquè tu ja no has vist mai senyores amb mantellina, per l'edat que tens.
Aquí, no, però m'imagino el que és.
Aquí.
Aquí al Penedès, no.
Què t'imagines que és una mantellina?
Un teixit, un tros de roba. Ah, jo imaginava que sobre les espatlles.
No, allò seria els mantons de
Manila.
No. No.
El cap.
Les senyores, a l'època d'abans de la... a l'època del nacional catolicisme, diguem-ho així, es tapaven el cap amb una peça de roba que era molt així de puntes i molt maca, més o menys maca, segons la possibilitat econòmica de cada una, i anaven a missa amb el cap tapat.
Fosca, negra?
Depèn, podia ser fosca, podia ser, depèn de la festa que anessis, etc. Si anaves a un casament, podia ser blanca i tot plegat. Bueno, doncs, vale, aquesta paraula...
Mantellina.
S'ha perdut, en aquest sentit, s'ha perdut perquè és una peça de vestir que no s'utilitza, que no
clar.
És... Si no és alguna festa, allò, alguna cosa, com veiem de vegades a Sevilla, que es foten allò a sobre les senyores per lluir. Però si jo entro en una... o tu entres en una casa vella i dius... Oh, quines mantellines!
Què estic dient? Què estic veient?
I aquesta és una paraula vilafranquina, eh? Les mantellines són, en aquest sentit, telaranyes.
Sí.
T'imagines una casa vella, una casa abandonada, i està plena de taranyines.
Sí, sí.
Que tenen una forma semblant a la mantellina de roba, és a dir, molt, molt, molt calades, amb un dibuix, etc., aquelles coses.
Sí, perquè sovint eren de tul, no?, i feien
sí,
tot aquest treball
exacte,
de calats.
Eren sí, per cobrir-se, per entrar a l'Eglésia, abans de la revisió del Concili, anava així, però al mateix temps era per lluir la categoria, i com més possibilitats econòmiques tenia una senyora, pues, del moment, imaginem, doncs, jo què sé, l'ofici de Sant Fèlix, no? Pues, llavors, les que tenien més es posaven unes mantellines que deies... Escolta'm, aquesta senyora és de categoria.
Clar, i quan una paraula ja no s'utilitza, com el cas de mantellina,
sí.
Si no està recollida, es perd en l'oblit.
Si no està recollida, s'ha perdut. Jo aquesta paraula no l'havia fet servir mai, fins que la vaig sentir a casa, la meva sogra, que ja fa anys que no hi és, i que, mira, em sembla que era ahir que hagués fet 102 anys. I llavors la vaig sentir amb ella precisament per això, perquè de vegades anaven en algun cantó i deien, ui, aquella casa són uns bruts, està ple de mantellines. No eren
una
com
forma
les,
elegant
no eren com
de dir-ho,
les pel·lícules,
no?
De terror de la família Adams,
sí.
Aquella, però...
Però és molt elegant, no?, la manera de dir que protegeix,
sí,
la casa.
Sí,
bueno, hi ha mantellines.
És una manera de... d'expressar, però evidentment té un sentit, perquè el dibuix que fa l'aranya de la Trenyina, doncs és semblant amb la peça de roba.
I com recolliu, com caseu, localitzeu aquest vocabulari que s'està perdent?
Doncs mira, molta gent que hi treballa i de vegades doncs estàs dies, setmanes, mesos o anys i un dia sents amb algú o recordes, o no sé per què, et ve, ostres, tu, allò... Llavors, el primer que fas és mirar tots els diccionaris normatius, sabent si la paraula està recollida amb aquella excepció, amb aquest sentit. I trobes que mantellina no està recollida en aquest sentit. Ja hi som, i a partir d'aquí, doncs, mira, treballar-hi. I això, doncs, moltes coses. L'altre dia llegia l'últim número del Figaro, doncs, l'entrada de puntals, en el sentit de quart pis d'un castell compost. Bueno, s'ha pogut entrar a puntals perquè ara és una paraula que s'utilitza. És a dir, la llengua és viva i, per tant, per paraules, que si no les recollim es perdran per sempre, i incorpora sentits nous o excepcions noves en una paraula.
Jo segueixo tafanejant aquesta secció de la web de l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre el parlar penedesenc i, mira, ara he trobat, per exemple, escarxofar-se.
Ah, sí.
Aquesta és xula. Aquesta encara la dic jo.
Encara la dius.
Sí.
Però és que aquesta és molt divertida perquè la Maruja Torres, que és catalana de Barcelona, però escriu normalment en castellà, jo l'he vist en un article escriure al cachofar-se. És a dir, introduir un catalanisme al castellà.
Al revés del que sol passar.
Al catxofar-se. Bueno, les llengües en contacte, home, les més fortes acostumen a menjar-se les més dèbils, però de vegades hi ha. L'altre que li agradava molt fer això era el Joan Mercè. Recordo l'expressió que l'havia explicat jo en classe molt. Era un tio tronado. Un paio tronat, ja sabem el que vol dir en català,
sí.
Una persona més aviat psicològicament estrafolària. Però en castellà, d'entrada seria truenado, però tampoc té aquest sentit ni l'ha tingut mai. Però quan un escriptor l'utilitza, està fent una feina perquè la gent que el llegeix diu, bueno, si el Mercè o la Maruja Torres l'han fet servir, doncs jo també la puc fer servir. És a dir, això també aporta a la llengua, aquests contactes entre llengües també aporta riquesa.
Una altra molt nostrada, que aquí molts oients s'hi sentiran identificats, pèlec.
Ah, ui, aquesta, el Ramon Marrugat la té amb un altar allà. Que
sí, li agrada especialment.
Sí, li agrada especialment, sí, perquè s'ha de dir que l'ànima de la secció de parlar penedesenc sempre ha sigut el Ramon des de fa gairebé 20 anys que em va començar a parlar d'aquest projecte i aquesta idea, i fa més de 15 que tenim la secció funcionant i fent coses, sí, sí. El pèlec, en el sentit d'un petit toll d'aigua que queda al carrer després d'haver plogut, perquè aquest carrer no, l'aigua no marxa prou bé, I llavors, bueno, sí, en sentit de més gran, els pèlags de...
Vilobí.
Això, de Vilobí.
Sí.
Sí.
Però s'escriu en pèlag.
Sí.
Amb AG. I aquest està escrit a més i acabat amb C, pèlag.
Bueno, pèlag. Llavors podríem discutir la grafia, que també, déu-n'hi-do.
Hi hauria molt a dir, no?
Ara mateix el Ramon, saps que ha estat col·laborant a nivell municipal amb el tema de correlons, eh? Però, esclar, correlons té una vocal neutra, la segona, que pot ser en va o en bé, eh? Llavors hem de buscar l'etimologia, si ve de corral, eh? Seria correló en va, la segona vocal. Però, com que no ve de corral, sinó d'un lloc estret, té un sentit propi, no té una etimologia que vingui d'un altre, creiem que s'ha d'escriure bé. I això, doncs, ha sigut una aportació més o menys important, perquè un dia d'aquests ho veurem als carrers de Vilafranca.
Canviarà la grafia.
La rotulació, eh? I veurem el correló de Cal Ralet, que està a la plaça Constitució, per anar al passatge o al carrer de la torre del campanar, i en veurem una colla més, els correlons que hi ha a la plaça Jaume I, el de Sant Ramon, el de l'Oli, no, perdó, el de l'Oli era abans, aquest correló de Sant Ramon, aquests correlons que hi ha allà.
S'escriuran
allà a la plaça, que no tenen una sortida, sinó que són tancats, però són reminiscències de l'urbanisme medieval.
Tornant a aquestes futures jornades d'estudis penedesencs, les 31enes, que tindrà lloc la tardor del 2025, octubre-novembre, tornen a abordar la llengua del Penedès, i aquesta vegada posareu el focus en la llengua com a factor de cohesió social.
Home, jo crec que en aquest país ens falten elements de cohesió social. Eh? I llavors vam dir, bueno, parlem de la llengua, però parlem d'aquesta llengua que ens ha de fer més coherent la nostra societat, i hem de fer no només que no es perdi, que s'utilitzi habitualment, sinó que doni una força social al tema. Però, en definitiva, és oberta tota classe de temàtiques. I la prova és que els diferents apartats que convoquem, que convocarem, els associats ho rebran ben aviat, i vindrà també els mitjans de comunicació, els passarem informació i tal, doncs és la mateixa de l'any 2016. Eh? Tenim, per una banda, la llengua com a tal, després tenim la onomàstica, la etnopoètica, o sigui, la del folklore, la llengua literària.
Què és l'etnopoètica?
L'etnopoètica és tot el que té a veure amb la cultura popular, amb el folklore, amb les rondalles, amb les llegendes, els mites. Bé, saps que el Ramon Marrugat ha publicat fa poc llegendes i narracions del Penedès, que és una pleca excel·lent de coses. Algunes són llegendes conegudes des de fa moltíssims, més de 100 anys, i hi ha recollides pels folcloristes com Joan Amades o Pere Boigues, en el cas de Vilafranca, a principis del segle XX, i d'altres, doncs, són simplement narracions que podrien donar origen a... Podrien, no és que ho hagin donat, podrien donar origen a una llegenda, etc. A vegades anècdotes que més o menys tothom coneix i que dius, home, doncs d'això potser un dia en sortirà una història, una rondalla per la canalla, i ja hi som. Si és una rondalla per la canalla, la rondalla per la canalla s'escriu i se'n fa un llibre i no sé què, o se'n fa un conte imprès, ja hi som. Això que dèiem de la llengua, que constantment es va refent a ella mateixa.
Aquesta convocatòria, doncs, està a punt de sortir. Si algú té ganes de participar, d'investigar, de preparar una comunicació, quines característiques han de tenir, més o menys?
Sí, són les habituals de sempre. Ja apareixerà això quan fem aquesta convocatòria. Em sembla que són uns 20 folis i un nombre de X de, ja no recordo quan, de pulsacions, i bé, i enfocar-ho en una d'aquestes temàtiques, i després l'obligació de presentar-ho en unes sessions que celebrarem, que, per cert, ara ja estem parlant de la Vegueria Penedès. Per tant, també tenim un àmbit, que això és una mica nou, centrat en el tema Igualada, Noia, Capellades, el tema paperer. És molt interessant, el tema paperer. El Ramon Marrugat sempre diu que a Amèrica hi ha un paper que en diuen el paper el Capellades. I Capellades s'ha convertit en un genèric, com Dodotis és un genèric aquí de bolquers per la canalla. Paper Capellades, perquè és de sortit de Capellades. Doncs, i en el tema de la pell d'Igualada també voldríem i convoquem a veure si hi ha algunes aportacions interessants que creiem que val la pena. Per tant, ja estem parlant de Vegueria Penedès, en aquest sentit, eh?
Si us animeu, si voleu investigar, presentar aquesta comunicació, us heu d'inscriure i hi ha temps, és clar, fins al 27 de juliol de 2025, perquè estem presentant les 31enes jornades d'estudis penedesencs que tindran lloc a l'octubre i novembre del 2025. Ho hem fet amb el Joan Soler Bordes. Moltes gràcies i fins aviat.
Vinga, a vosaltres.
Són els Ginestar, els germans Serrasolses, que ens canten de tot el món i ens acompanyen fins al flash de notícies de 11:45.
Serà quan tot exploti. Potser res és com era abans, ni gira igual. Qui sap si quedarà bonic o si tenim a prop la fi. No em fa por el futur.
De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi ets.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. El 4 de 9 amb folre i l'agulla dels castellers de Vilafranca és el castell més destacat de la diada del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona. A la segona ronda, els verds van desmuntar la torre de 9 amb folre i manilles i després van fer proves pel concurs. Van completar un 3 de 9 amb folre, que d'aquí a 3 setmanes serà un 3 de 10, i un 9 de 8, que el 6 d'octubre vol ser un 9 de 9 amb folre. Van tancar la diada amb un pilar de 8 amb folre i manilles. L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor visita aquest dimecres Olèrdola. L'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona organitzen una nova visita al municipi de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor. Serà aquest dimecres en horari de 11:45 a 12:45 i l'oficina s'instal·larà davant de l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. La periòdica presència al municipi de l'Oficina Mòbil complementa el servei que es pot trobar a l'Ajuntament d'Olèrdola, i és que gràcies a un conveni de col·laboració entre Diputació i Ajuntament d'Olèrdola, les queixes, reclamacions o denúncies en matèria de consum es poden canalitzar a través de l'Ajuntament i fer-les arribar a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. A l'Oficina Mòbil, un tècnic de la Diputació de Barcelona atendrà les consultes de manera personalitzada i gratuïta en aquelles qüestions o dubtes relacionats amb consum, comerç, drets dels consumidors, compra o lloguer. Corpinat celebra la nit de Verema 2024 el proper 26 de setembre. Es tracta d'una oportunitat per tastar més de 30 escumosos dels 12 cellers que formen part de la marca col·lectiva Corpinat als jardins de Sabater i Coca, i acompanyats d'un còctel sopar on hi intervindrà el president de Corpinat, Tom Mata, que dirigirà un discurs institucional als assistents i farà públiques les dades de la Verema 2024. L'esdeveniment té un aforament de 150 persones i el preu de les entrades, que ja es poden comprar a www.corpinat.com, és de 90 euros. El sopar a peu dret anirà a càrrec d'Oriol Llavina i el seu equip del Cigró d'Or, i durant l'esdeveniment es podran tastar més d'una trentena d'escumosos que ofereixen els 12 cellers. I acabem parlant-vos de les últimes places per l'històric trail de Calafell. La cursa de muntanya es disputarà el 13 d'octubre. L'organització de la 6a cursa Històric Trail de Calafell ha anunciat que encara queden unes 200 places disponibles. La prova té un topall de 600 inscripcions. La prova, que es correrà el proper 13 d'octubre, tindrà les modalitats de les edicions anteriors, però amb uns recorreguts més llargs i amb major dificultat tècnica, que arribaran al poblat medieval de Montpaó. Es repetirà la cursa preliminar amb pujada al castell i baixada al vespre del dissabte 12 d'octubre. L'Historic Trail reforçarà el perfil de cursa ecològica amb mínim impacte en el medi ambient. També mantindrà un altre dels seus trets característics, que és el fet de ser una cursa de muntanya que passa per diferents elements del patrimoni històric local, on es fan escenificacions de recreació. I també el seu conegut ambient post-cursa, tant pel que fa a la recuperació física com al caliu i la germanor. Els beneficis aniran destinats a la Fundació Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, és una alternació cromosòmica vinculada a l'autisme, l'epilèpsia i altres malalties. Afecta una de cada 30.000 persones.
Penedès en xarxa.
Són 12:05.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El setembre, quan comença el col·le, és una mica com el nou any i tots plegats fem propòsits, i un d'aquests sempre, si no és el primer, és el segon, és cuidar-nos, la nostra alimentació, la nostra salut, estar en forma, millorar totes aquestes qüestions. Si heu fet aquest propòsit, us agradarà saber que continua amb nosaltres l'Adrià Solís, fisioterapeuta de Fisiocorp Group, i que un cop al mes ens portarà totes aquestes qüestions al Riquesa és Salut. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia. Tornem-hi amb forces i energies.
Segur que ho notes, no?, a consulta, que al setembre tots ens hi posem amb ganes, volem fer-ho ben fet.
Totalment, totalment. De fet, una de les campanyes, perquè, clar, com a tot negoci hem de fer campanyes, no?, de difusió. Ara és una època de què fem més, no?, de nutrició, no? És aquesta època i al principi d'any la gent diu, vinga, va, comença el nou curs, no? Aquí a Vilafranca, no?, celebra aquest el bon any, no?, després de la Festa Major, que sempre es diu molt, això. Doncs bé, també està ple de nous propòsits i la gent, pues, es vol cuidar més, l'alimentació saludable, es diu, vinga, va, em proposo l'any que ve fer aquesta cursa, aquesta, no sé, aquesta història que em requereix un treball i un entrenament físic, no? Pues ara són èpoques, ara són èpoques. Llavors, hem dit, vinga, va, anem a parlar d'una cosa que ens ajuda a aconseguir aquests objectius, no? I ara què direu? Un entrenador personal? No, algo encara més enrabassat.
Suplementació? Però... Tampoc.
Tampoc. És un neurotransmissor, la dopamina.
Per tant, que tots el portem incorporat de sèrie, no?
Tots el tenim incorporat de sèrie. Amb més o menys intensitat, però tots el portem. Doncs bé...
I dius que la dopamina ens ajuda a aconseguir aquests bons propòsits de salut?
Exacte. I ara us explicaré per què. Aquest és un tema apassionant, doncs, que ens afecta en el nostre dia a dia. I més del que ens podríem imaginar, eh? Clar, amb algú, segurament, els nostres oients, potser els hi sona aquesta paraula, no? Però realment sabem què fa aquesta substància, no?, dins el nostre cervell. Actua dins el nostre cervell. Ens hauríem de preguntar què és el que fa que ens llevem, doncs, amb ganes de conquerir el món o ens quedem enganxats, això és molt comú, no?, a una sèrie durant hores, no?, que ens impulsa, doncs, a menjar xocolata, a buscar noves experiències emocionants. La resposta, la dopamina.
Ella és la causant de tot plegat.
Exacte. Aquesta és una petita molècula que és la responsable de moltes sensacions i conductes que experimentem cada dia i que fa que ens sentim vius. Clar, intentaré no explicar només què és, sinó també com funciona des d'un punt de vista científic, no? Hem de trobar l'equilibri entre fer una divulgació científica coherent juntament, com a mi m'agrada, no?, amb molts exemples pràctics diaris perquè la gent se senti identificada i sàpiga de què parlem.
Doncs va, presenta'ns la senyora dopamina i com treballa.
Vinga, va. Què és la dopamina? Comencem pel principi. La dopamina, tal com hem dit, és un neurotransmissor. És a dir, és una substància química que utilitzen les nostres neurones del cervell per enviar-se missatges entre elles, per comunicar-se. Vale? Hem de tenir en compte això, no?, que el cervell, doncs, està format per milions de neurones que constantment, a banda i banda, de la baix, no?, s'envien missatges. I la dopamina, doncs, n'és una d'aquestes substàncies que s'encarreguen de transmetre, de portar el missatge. Però, clar, quina és la gràcia? Que la dopamina no envia un missatge qualsevol, sinó missatges que estan estretament relacionats amb les sensacions de plaer, les sensacions de recompensa i de motivació. És com una mena de validador intern, no?, que ens dona la constància de, ei, això és bo, això m'agrada.
Vas bé, ho estàs fent bé.
Som-hi, va,
per totes, no?
No deixis de perseguir aquesta fita, no? Doncs això fa que el cervell allibera la dopamina enviant aquest missatge, no?, de que ho estàs fent fantàstic, has de continuar fent-ho, no? Per comparar una miqueta, podríem imaginar-nos aquesta dopamina com un professor, no?, que premia els seus alumnes per una cosa que han fet bé. Doncs clar, cada vegada que fem alguna cosa que el cervell considera positiva o satisfactòria, la dopamina ens dona aquest premi intern que, ep, això és bo, segueix així... I, per tant, els alumnes tindran més motivació, més ganes de continuar treballant per aquests objectius, no?
I aquest missatge de ho has fet bé, com es tradueix en una sensació agradable? Què notem?
Exacte. Totes aquestes sensacions que ens dona plaer... I mira, a veure No sé si se sentirà del tot. No sé si ho hem sentit.
Sí.
Què ha estat això? Hòstia. Perdó per la paraula. No? Ep, hem rebut un missatge. Escolta'm, algú es vol comunicar amb nosaltres. Algú ha perdut el temps en escriure alguna cosa. No sé si és important o si és una tonteria. Però, ep, que algú ha pensat en mi, no? Doncs aquest és un clar exemple de petites dosis de dopamina, no? Quan veiem que ens han enviat un missatge a xarxes socials, els likes, no? Aquest botó de, ep, m'agrada aquesta foto
aquest
que has penjat.
Aquest cor, m'agrades.
Vale.
M'agrada el que dius.
Doncs en aquest instant és quan el nostre cervell allibera aquesta petita quantitat de dopamina.
Ui, per això enganxen tant les xarxes socials.
Exacte, i en parlarem, perquè és un cercle viciós si no es treballa bé, no? Llavors aquesta sensació de satisfacció, encara que sigui momentània, doncs ens fa sentir bé, no? I ens reforça precisament el comportament de què? Pues de seguir perseguint aquesta conducta de xarxes socials, de buscar likes, de buscar, ara faré més fotos, ara a veure si aconsegueixo que em segueixi més gent, etc, etc.
L'exercici físic també generaria dopamina?
Totalment. És una de les substàncies que dins el nostre cervell actua més quan fem exercici. Perquè tenim la responsabilitat del plaer també té un paper fonamental amb la nostra motivació. És a dir, si nosaltres ens marquem un objectiu, no? Aquesta guia interna que tenim al nostre cervell, la dopamina, ens ajudarà a mantenir-nos allà actius.
En
no?
el propòsit.
En el propòsit, amb les ganes. No? Imaginem-nos que estem preparant una gran cursa. Vale? Clar, dies d'abans pues ja comença aquesta excitació, aquesta emoció, només d'imaginar-nos els braços estesos, entrant per la meta, no? Doncs aquest sentiment d'anticipació, aquesta energia, no?, que sentim per aconseguir l'objectiu, també és producte de la dopamina. Això és superinteressant, perquè el nostre cervell, només d'imaginar la recompensa que tindrem quan traspassem la meta, comença a activar aquest sistema dopaminèrgic per motivar-nos a què? Pues a seguir entrenant, a donar-ho tot el dia de la cursa. Clar, científicament ho han comprovat, no? Com l'actuació no només amb la recompensa en el moment real, sinó amb l'anticipació d'èxit i de plaer. Llavors, això és algo que ben treballat, no? Ben portat, és el que ens impulsa a treballar per assolir objectius a llarg termini. Així que podem parlar que la dopamina és una molècula de plaer. No? O sigui, com a títol,
m'agrada.
Com a quadre per penjar-lo a casa és fantàstic. No? És aquesta força que ens mou a buscar aquestes noves experiències, a superar obstacles i a continuar a seguir endavant. Però bueno,
hi ha un pro?
Tot just estem començant, eh?
Sí, sí.
Tot just estem començant. Perquè tal i com dèiem, no? És una molècula que ens ajuda a la motivació, a seguir endavant. Hi ha un exemple. Va, que a mi sempre m'agraden els exemples. Pensem en l'última vegada que vam tenir la gran il·lusió per anar de vacances. Sí? Clar, dies abans del viatge, ostres, tu, t'agafa una salivera, només d'imaginar-t'ho, el nostre cervell comença a produir aquesta dopamina, no? Estem pensant, oi, sí, m'han dit aquell restaurant que diuen que es menja, oi, que bé que menjarem.
I fa salivera.
Oi, a l'hotel, tu, que té spa, carinyo, que té spa, eh? Ja podem reservar, només arribar. Doncs aquesta alliberació de dopamina ja ens impulsa a actuar. Ja no només pel plaer immediat, sinó també per les expectatives que nosaltres ens estem creant. Com a exemple curiós, aquest sistema de motivació el compartim amb molts animals, es veu. I això no ho sabia.
No és exclusiu dels humans.
No és exclusiu. Si s'han fet estudis, per exemple, amb rates, no? Rates, ratolins, no? Que són els conillets d'Índia, en aquest sentit d'experimentació, amb els quals, si se'ls dona l'opció de prémer un botó per rebre dopamina, perquè hi hagi aquesta alliberació dopaminèrgica en el seu cervell, és que es tornen addictes a apretar, inclús s'obliden de menjar. Apretar. Clar, aquí estem introduint un concepte de la perillositat.
Clar, ho deies fa uns minuts, no? Ja arribaré al pro, no? El perill d'aquest cercle viciós.
Mira, molt cert. El perill és un cercle viciós, sí? Perquè la dopamina també té aquesta part fosca. Tal com hem dit, no? La molècula del plaer i la motivació. Clar, ens pot arribar a enganxar-nos a certs comportaments, creant hàbits doncs, que no sempre són saludables. Per exemple, tinc un altre so preparat. A veure si el reconeixem. A veure. Qui hagi jugat aquest joc, de seguida sap de què parlo.
No hi he jugat perquè no el conec.
Ja t'he vist, t'he vist la cara.
Candy Crush, què és això?
Perquè tu ets professional i tu estàs centrada en les coses importants de la vida.
Quin
no?
joc és? Quin joc
aquest
és?
Aquest joc és, que segur que l'has escoltat, el Candy Crush.
Candy Crush, m'ho imaginava.
Candy Crush, tu. Ostres, aquí tenen un treball psicològic a darrere per fer aquest joc espectacular. Espectacular. Doncs bé, clar, aquests jocs estan dissenyats per mantenir-nos enganxats amb aquestes petites dosis de recompenses, ja sigui aconseguint punts, superant nivells, obtenint recompenses inclús digitals. Clar, cada vegada que guanyem el nostre cervell, pam, pam, vinga, una mica de dopamina, pim, pam, no? I això és el que ens manté i ens motiva per seguir jugant.
Enganxats al joc, no? I no vols parar.
Clar, però ens manté enganxats. I llavors, què passa? Mira, un altre exemple, mira, relacionat amb el menjar. Aquest també és molt bo, perquè en tema de nutrició, jo no m'hi vull ficar massa perquè no sóc nutricionista, però sí que anem parlant, no? Tothom en sap. El menjar processat, no? Patates fregides, les galetes, els dònuts, les begudes, no? Activen tots aquests sistemes de dopamina amb tanta força, que és difícil resistir-se a menjar-ne una galeta, o fer una glopada només de Coca-Cola. No, constantment, pam, 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 pam. Evidentment, perquè nutricionalment no ens sàcia. Per tant, molt probablement, si ens obren una caixa de donetes, comences a menjar i te l'acabes.
I volen, sí, sí.
Però és que acabes la caixa i si te'n donessin una altra, et veuries capaç de fer-ho. I no ho fas perquè dius, bueno, potser hi ha prou, no? Potser hi ha prou. Pues, clar, científicament, no? El nostre cervell, quan rep massa estímuls dopamínics, pot arribar a desensibilitzar-se. Què vol dir? Vol dir que cada vegada necessitem més quantitat d'aquests estímuls per sentir el mateix plaer. És a dir, si aquests donetes... Estem fent publicitat, escolta, ens haurem de demanar...
Brioixeria industrial diversa.
Demanarem una minuta al final. Quan no n'has provat mai... en menges un, dius, ostres, que bo, no? Bueno, ja està, suficient. Però la setmana... Ara, un. Ai, ara me'n falta una miqueta més. Va, dos. I tres. I quatre. I cinc. I la caixa sencera. I el plaer que experimentes amb la caixa sencera al cap d'unes setmanes serà exactament el mateix plaer que estaves experimentant amb un donete.
Amb aquell primer.
Amb aquell primer. Sí? I dius, bueno, perquè t'agrada. Ja. Ja. Però és que la gran diferència és que al cap d'un temps, si només en menges un, no et genera cap tipus d'estímul o molt, molt poc de plaer. Per això necessites més i més i més. Llavors, clar...
Aquesta entraríem... cara fosca de la dopamina ja no m'agrada tant, eh?
Clar, per això. Perquè llavors entrem en terrenys que avui ho havia preparat com per parlar de la salut mental. Que, clar... Les alteracions que ens provoquen poden estar associades a diferents malalties mentals? Per ficar exemple, mira, ostres,
tu?
M'ha arrencat la panxa,
tu. Estava pensant si era jo o eres tu.
Això que no he esmorzat encara avui. Per exemple, baixos nivells de dopamina estan lligats a la depressió. I alts nivells, un excés de dopamina, està lligat amb persones amb esquizofrènia.
Ostres, sí? Per tant, trobar l'equilibri és vital.
És vital. És com tot, no? Sempre, quan parlem de patologies neuromusculars, patologies musculars, sempre hem de buscar l'equilibri del nostre cos, del nostre organisme, no? Clar, amb aquestes persones amb depressió, la falta de dopamina, què hem dit que era important? Per la motivació. Clar, fa que activitats que abans ens agradaven, com per exemple sortir amb els amics, practicar esport, ja no ens aporten el mateix plaer. Per tant, ja no ens motiven igual. Això és important. Altres casos, mira, a nivell d'estudis científics, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, el TDAH, no? Que això
sí, que n'hi ha tantíssims. És tantíssims. Una plaga.
Ja, doncs, totalment. El nostre sistema de dopamina no funciona de manera òptima. Llavors, això el que fa és que provoca dificultats per mantenir l'atenció en activitats que no són immediatament estimulants. Llavors, perden aquest interès i l'agafen amb un altre. Tic, 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 i van donant voltes. No? Clar, podem millorar-ho? Aquesta seria la gran pregunta, no? Ara que hem parlat d'aquesta part fosca...
Clar, com gestionem aquests nivells de dopamina, no?
Exacte.
Podem, realment?
Es pot. Es pot. Per sort, hi ha maneres saludables d'estimular aquesta dopamina. I, com a exemples, un que ja l'has introduït, que és estupendo, l'activitat física. És una de les millors maneres d'augmentar la dopamina de manera natural. A més de sentir-nos més àgils físicament, doncs també millora, ja ho sabem, qui fa esport ens millora el nostre estat d'ànim i la nostra pròpia motivació. Què més? Va, a dormir bé. El descans, un bon descans essencials per mantenir aquest equilibri que estem parlant a nivell de dopamina, no? Ja que està comprovat que la manca de son pot reduir la capacitat del cervell de produir aquest neurotransmissor i amb totes les sèries de problemes associats que ja hem explicat que pot tenir, no? Altres coses interessants que jo crec que val la pena parlar-ne és marcar-se objectius petits i assolibles. Sí?
Ser realista.
Ser realista, perquè sempre tenim la tendència a buscar d'aquí 3 mesos, d'aquí 6 mesos, d'aquí un any, vull fer això. Vale, em sembla fantàstic. A mi sóc molt amant de ficar-se objectius a llarg plaç. Però una de les coses que considero més importants és que tu et marques un objectiu a llarg plaç, aquest l'has de tallar en diversos trossets, no? Que són a mig plaç. Pam, 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 pam. I dins d'aquests objectius a mig plaç, encara desengranar-los encara més amb objectius a curt termini, no? Perquè les petites coses són les que generen que aconsegueixes coses una miqueta més grans, assoleixes un camí més ampli, el vas construint, perdó, fins que l'objectiu final que t'has marcat cada vegada veu més la llum.
Aviam, posa un exemple.
Mira, ara que avui em fiquem els exemples. Va, parlarem d'anar de vacances, va. D'anar de vacances. Perquè el d'esport està molt clar. Que potser farem un tip, perquè és el meu terreny, això m'agrada. Però anar de vacances. Escolta, l'any que ve ens hem marcat anar de vacances, m'invento, a Dinamarca, no? I si tu només estàs pensant en el que faràs, però no et marques els objectius que necessites per poder-ho realitzar, o sigui, tenir els estalvis suficients, sí? Jo no bogo perquè la gent demani préstecs als bancs per anar de vacances, sisplau. Si no es tenen, és millor no fer-ho. Aquí cadascú que faci el que vulgui, Però, hosta, jo m'estiro dels cabells, quan sento gent que ho fa. Però cadascú fa el que vol. Doncs, són aquests petits inputs. Durant l'any tu també pots anar jugant a descobrir coses de la cultura, ja sigui històrica, ja sigui gastronòmica, del país que aniràs a visitar. Llavors, és com que vas creant un camí amb un objectiu final, que és anar a aquest viatge, però que vas estimulant el teu cos, el teu cervell, el teu mapa mental, per tal de disfrutar-lo encara més, no?
Disfrutar el camí, no?
Disfrutar el camí. O sigui, jo quan he investigat tot el tema de dopamina, clar, dic, ostres, quina similitud té moltes vegades quan parlem de la felicitat, no? Quanta gent et diu, la felicitat no és una meta, és el camí. I, hòstia, la dopamina, va encaminada.
Veu molt d'aquí, no?
Veu molt d'aquí. La dopamina en genera plaer, en genera satisfacció, ens anticipa moments de diversió, de felicitat, d'emoció, no? O sigui, com d'important és aquesta molècula dins del nostre cos. Llavors, per això em semblava molt interessant portar-la damunt de la taula. Hi ha grans autors que en parlen, que tenen molts llibres i molt interessants, i ho expliquen també d'una manera excel·lent. Llavors, dic, va, anem a portar això. Anem a portar aquesta molècula de la nostra vida que, com hem dit al principi, forma part de nosaltres.
Ve de sèrie, això és fantàstic.
No anirem a la farmàcia i no podrem demanar, ei, un pot de dopamina, no el tenen.
No va així, això.
No el busqueu. Bueno, hi ha farmes que poden generar algun tipus de satisfacció, no? Però puntual, no és el cas, no és el que busquem. No? Així que aboguem per què? Una alimentació saludable, que ja sabem que ens pot afectar en positiu i en negatiu. Activitat física, que sabem que si la practiquem, ostres, espectacular, que ens porta cap amunt. Descansar bé, essencial. I per últim, fer aquest treball mental, no?, d'una miqueta de consciència una pròpia. Llavors, per tant, què estem parlant? Si estem parlant dels quatre eixos, els quatre, que jo considero, que són els quatre pilars de la salut.
Els pilars d'una vida saludable, no?, que tan sovint ens recordes aquí al Riquesa Salut.
Correcte. Pilars de vida saludable. A mi m'encanta parlar d'això. I anem a fer una passa endavant entre tots per tal de que, si jo em cuido, incentivo que els del costat es cuidin. Si jo contínuament estic treballant per buscar aquesta felicitat, ajudaré també a proporcionar-les al meu voltant. Per tant, fem el favor de cuidar-nos, com diu el programa, Riquesa Salut, anem a fer-ho palpable en el nostre dia a dia, amb els nostres companys, les nostres parelles, els amics, i, en definitiva, a tothom que ens puguem trobar pel carrer i que ho notarà de seguida.
Ens cuidarem, t'ho prometem, i en aquest camí tenim un gran aliat, que és l'Adrià Solís, amb aquest Riquesa Salut, que torna al Penedès en Xarxa. Gràcies, Adrià, i bona setmana.
A vosaltres, igualment.
Acomiadem aquest dilluns 16 de setembre al Penedès en Xarxa. Demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.